El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Nou i 20 minuts, comença la tertúlia del gall del monestir. Avui ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, l'Àngels Ponsa, la Sun Reyes i el Toni Ramon. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
Que estàvem parlant del seu passat com a regidors a l'Ajuntament de Sant Cugat. Jo els deia si tenien intenció de tornar algun dia a la vida política local com a regidors, però em sembla que
no. De moment no ho tenim estudiat.
L'Àngels, estudiat, el Toni.
D'entrada no, oi?
No, d'entrada no. Ara que has dit des de l'estudi Ramon Barnils, a mi la veritat és que cada vegada que veig aquesta foto, i a vegades asseguda aquí la veig, em porta en una època que tinc molt bons records, precisament d'en Ramon, quan vam idear tot el del Premi Gabriel Ferrater, i transporta moments molt agradables de la política municipal i de la política local a Sant Cugat, sí.
Algun comentari més de política local? Després en parlarem en una derivada del nomenament de Quim Torra. Ahir vam tenir la notícia, el Parlament ha investit Quim Torra president de la Generalitat amb els vots de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i també les quatre abstencions de la CUP. Tot això en la segona sessió del debat d'investidura. El resultat ha estat 66 vots a favor, 65 en contra i 4 abstencions. Ha estat el quart intent per investir president en aquesta nova legislatura, després de Puigdemont, Sánchez i Turull, i també la quarta vegada que un president de la Generalitat és investit en segona votació. Tot apunta que aquest dijous coneixerem la composició del govern i Torra i Puigdemont oferiran avui una roda de premsa conjunta a les 4 de la tarda en un hotel de la capital alemanya. Què els ha semblat aquest nomenament de Quim Torra? Consideren que és la persona per dirigir el país més idònia? Què els ha semblat també la polèmica sobre els tuits i els articles? Quan vulguin. Barra lliure. Toni.
Ja bé, no és la persona desitjada en un inici, només no crec que no enganyem a ningú. El candidat era el president destituït Carles Puigdemont i, per tant, davant no, de l'actitud tan beligerant i tan antidemocràtica de l'estat espanyol, doncs s'han hagut d'anar, diguéssim, cremant cartutxos fins a arribar al president, que sembla ser que sí que el rei sancionarà, no? I per tant podrà ser president de la Generalitat. Si és la persona idònia o no, a nivell, doncs, a mi m'agrada que els presidents, i agafo l'exemple de Carles Puigdemont, que la seva experiència professional més enllà del món de la política és àmpliament contrastable, que sí que venia de ser, ja era diputat al Parlament de Catalunya, ho havia sigut, evidentment per ser president ho has de ser, era alcalde de Girona, sí que hi havia una trajectòria política evident, però la seva gran carrera o la seva carrera professional era fora de la política. I per tant, a mi m'agrada que quan masses vegades no veiem doncs, que quan algú arriba president ha estat doncs, durant molts anys diputat, prèviament havia sigut regidor, havia tingut càrrecs en el partit, havia tingut càrrecs en els governs, i llavors arribem a president que ja ets un professional de la política, no? I per tant m'agrada que mira, malauradament, no? Aquesta circumstància ens aporti gent, com va ser en el cas del Carles Puigdemont, que tenia una carrera professional més enllà de la política. Una persona àmpliament preparada, culta, llegida, segurament ha llegit més llibres Quim Torra que mig Parlament junt, per tant, en aquest aspecte no em fa patir, i per la polèmica que deies, de fet aquest vespre, aquesta nit m'he estat llegint algun dels articles, per saber una mica de què estem parlant. Francament sí que usa paraules desafortunades, em sembla que no ens enganyarem. També és cert que no està parlant dels espanyols en general, sinó que està parlant d'uns espanyols que, i en veiem a vegades, vull dir, amb declaracions es pot contrastar, que odien tot allò que faci una mica de flaire de catalanisme. Ara, que els termes són desafortunats, sí, que no es refereix a tots els espanyols, és evident, i que crec que en el discurs d'ahir va demanar com 3 vegades disculpes, cosa que m'agradaria veure amb molts altres càrrecs polítics, que fa molts anys que són càrrecs polítics, que de nazis en amunt ens han dit de tot, que algun dia diguin alguna cosa. Per tant, torno a dir desafortunat, però em sembla que diguéssim, la reacció i el demanar perdó doncs, va ser, era imprescindible i es va produir.
Assunt o Àngels, com vulgueu, vosaltres mateixes.
Tant se val.
I tant, com vulgueu.
Jo no estic gens contenta, gens. Penso que estem en el mateix paradigma que estava abans d'ahir, que continuarem amb la història de la que estem absolutament avorrits, que el Quim Torra no representa els ciutadans i ciutadanes que van votar els 65 diputats que hi van votar que no, i que no el representa d'una manera molt ostentosa, a més a més. Jo entenc que estic d'acord amb el Toni, que està bé que demani perdó, el que fes servir la mateixa fórmula que el rei, no sé si és cachondeo, és veritat, però en tot cas, igual que no em vaig creure la del rei, tampoc em vaig creure la seva, sí que me'n crec que se'n penedeix, ni tant que se'n penedeix moltíssim de tot el que he escrit i tot el que hi ha a la hemeroteca, però no és un tema d'empenedir-se del que has dit, sinó que això, per mi, representa tot el que he escrit, vol dir una forma de pensar molt concreta, això no ho escrius perquè és veritat, un dia i un altre, i un altre, i un altre, i això és una forma de pensar que pot canviar, en tot cas ho haurà de demostrar, i ho haurà de demostrar partint de molt sota zero, com si diguéssim. Jo no em penso fer l'exercici de llegir els articles i els tuits que va escriure, entre altres coses perquè no m'ho vull mirar amb lupa. Jo, a mi, el que m'entra pels ulls és el que m'entra, que he sortit fins ara em fa tan mal que no tinc cap ganes de continuar-me llegint la resta, i el que vull fer és parar de passat i esperar el futur. Ara, el conte aquest de fades que ens van explicar del que seria el govern a partir d'ara, el dubto moltíssim, o sigui, no, el Toni i jo hem discutit al carrer moltes vegades de si realment la república aquesta que defensem i que sembla que és el que vol portar de mà garanteix els drets socials que nosaltres, que jo defenso des de fa molts anys i que no ha defensat ni el PDeCAT ni Convergència amb tot el temps que portem de democràcia a Catalunya. Aleshores, vull veure, no ha defensat la Catalunya que jo vull. Aleshores, ahir va fer una història que semblava que tothom havia de comprar, que tu també hagués d'estar contentíssim de pensar, home, però si serà fantàstic, però si no hi haurà llistes d'espera, si l'ensenyament no sé què, si posarà no sé quants cèntims, bueno.
No, jo vaig ser-hi, vaig escoltar el discurs Asun, no vaig sentir cap conte de fades, francament vaig sentir una dosi de realisme brutal, perquè a ningú se li escapa que la situació de fàcil no en té res, i ho sabem des de fa temps que hem emprès un camí que no és senzill, que és el camí per damunt de tot de la democràcia contra un estat que no sap què vol dir aquesta paraula i que no l'aplica. Més enllà de que hi hagi un objectiu, que sigui arribar a la independència, que nosaltres hem fet un pla i tenim un model que presentem en aquest estat, que lluny de seure's a la taula i dir contrarrestar-ho amb un altre pla, de dir nosaltres no volem, no ens agrada aquest, no volem que sigueu independents, volem seguir junts dins d'un estat amb unes altres pràctiques i unes altres maneres de fer i per damunt de tot amb ganes d'escoltar i amb ganes de treballar conjuntament, això no ho hem vist per enlloc, per tant, ha arribat a aquest punt, es van prendre un camí que no és nou d'ara, sinó ja portem uns anys aquí, evidentment ple de complexitats i ple de dificultats, però que de ben segur que ens ha de portar a un futur millor que el que si ens quedem de braços plegats, acceptem tot el que vingui del govern espanyol i mira, i qui dia passa any empeny, no? I anar seguint amb la... Llavors, no sé, jo diria que hem de fer una aposta que va més enllà de l'independentisme, i que ahir jo vaig entendre de les paraules de l'avui president Quim Torra que hi havia una crida, una crida a dir treballem junts, fem coses junts, podem tot el que és els àmbits socials més enllà de l'objectiu de la independència els podem fer conjuntament. La legislatura passada vam aprovar un munt de lleis al Parlament molt transversals, i permetem que aquí sí que et contesti perquè m'he sentit al·ludida quan parles de Convergència abans i del PDeCAT ara sense aquesta visió social. Jo crec que tenim una visió social, que moltes de les lleis que s'han tirat endavant durant tots aquests anys i que han sigut posades d'exemple són lleis socials que intenten abarcar un espectre social ampli, lògicament, segurament diferent del que doncs, la formació amb la que tu estàs més vinculada promou, però vaja, dir que no són lleis socials i dir que Convergència en el seu moment i el PDeCAT ara, doncs no sé, em sembla que la realitat s'imposa, no?
Toni, ja som com vulgueu. No, ho dic, ja, un apunt.
Per al·lusions, fa... vols contestar? Sí, bueno, va,
una coseta.
Jo...
No, ho dic, que com fa temps que no coincidim en una tertúlia, o potser amb alguns de vosaltres no havia coincidit en una tertúlia, jo normalment deixo barra lliure, vull dir que us podeu gestionar vosaltres els torns. Si veig que hi ha algú que vol intervenir i que no pot, doncs jo ja faig d'àrbitre, vull dir, ah, sonar a tu, després al Toni... Vull dir que prefereixo jo ser absent en el sentit que així la conversa és més fluida. Ah, som, ja callo.
I jo també ja saps que no m'enrotllo gaire ni... Home, jo trobo que realment la diagnosi va ser la que és, o sigui, estic absolutament d'acord, tu en directe, jo per la ràdio vaig sentir tot el matí i la diagnosi és la correcta, el problema és com sortir-se de la situació actual i jo no veig que estem en un bon moment, no veig que el que es comença a intuir ens ajudi a sortir-se de la situació actual, això és el que veig jo, Àngels, i no hi ha més. Jo no dic en cap moment que no haguem aprovat que no s'hagi aprovat en l'anterior mandat coses transversals importants, clar que sí que s'han aprovat i estic molt satisfeta i tant de bo se n'aprovi moltes més en el futur, però també hi ha moltes altres, i en el meu àmbit sanitari ho sé, moltes altres s'ha fet una política que no és en absolut social i que pel tema de sanitat fa molt temps que s'arrossega amb moltes mancances i molt malament, i jo no hi ha manera d'agafar un camí que realment pensem que porti on ha de portar. Aleshores, no és cap sorpresa tampoc que no coincidim en polítiques socials. No. Aleshores, que hi hagi coses en les que es podem posar d'acord, fantàstic. Ara, que la persona que serà el president de Catalunya en principi sembla que no serà un facilitador de que ens puguem posar d'acord d'acord amb moltes coses, a nosaltres, a mi, m'ho sembla. Tant de bo... Tant de bo ens demostrés que no és així, tant de bo, bueno, de moment haurem de deixar baixar...
Hem de fer allò dels 100 dies, no?
I tant!
Cada vegada són menys 100 dies.
I tant, ara que el primer que faci se'n vagi avui a Alemanya, doncs a mi, que vols que et digui, tampoc em dona molt bon rotllo.
Bueno, normal que... No. Home, tenim el president, el legítim president, que va ser destituït pel 155, exiliat en aquests moments a Alemanya, doncs no em sembla estrany que el visiti, no? Vull dir, a veure, ahir el fet anòmal és que el Parlament de Catalunya...
Els que estan a les presons, no sé si entre avui i demà també, o no sé quin dia d'aquests, vull dir que és una manera de restituir a la gent que ha estat perjudicada per l'aplicació del 155.
I en algun moment s'haurà de posar a governar també, o sigui, ja estic d'acord en que tot això ho tenim tots presents i tots amb ganes que tothom torni, tant de bo demà aquesta tarda siguessin tots aquí, però que jo el que dic és que per la gent que ha votat, els 64 persones que no han dit que no són bons senyals aquests, perquè hi ha moltíssima feina a fer acumulada.
M'agradaria pensar que els 64 vots no són pel mateix motiu, i no ho són.
No, clar que no són.
Sentint els discursos segur que no?
Que es pot diferenciar clarament els comuns de la resta d'oposició, malauradament, i malauradament ho dic pel PSC.
Sí.
Però bé, fa temps que els hi va caure la careta i per tant el PSC ha demostrat el que és i defensa el que defensa, no? Ahir a mi em posa francament, m'altera francament sentir el Miquel Iceta o l'Eva Granados. No vol dir que l'Albiol i les Arrimadas m'agradin, senzillament diuen el que espero que diguin. Sí. El PSC això no em passa, no? I quan els sento tant al debat parlamentari o a les tertúlies de televisió, com si ells no haguessin trencat mai cap plat i demanant diàleg de què? Diàleg s'han manifestat amb Societat Civil Catalana i en canvi van ser incapaços de sumar-se, com sí que es van sumar els comuns a la UGT i comissions, a la manifestació, doncs, que va convocar Òmnium i la ANC pels presos polítics. Per tant, hi ha una diferència dins de l'oposició claríssima, no? Jo crec que els comuns també els hi passa que una mica per ADN de partit mai recolzaran una investidura, no dic una llei o un decret, sinó una investidura on el candidat sigui del PDeCAT. Això anirà contra la seva religió, diguéssim, i això no passarà mai.
Però en aquest cas, el Quim Torra no és del PDeCAT.
Era un independent, però era nomenat per Junts per Catalunya, no? I per tant...
Però Junts per Catalunya ho conforma gent que també ve dels comuns.
No cal que parleu de quines són les nostres motivacions.
L'Antoni Morral, que jo sàpiga, exalcalde de Cerdanyola...
Exacte, sí, per iniciativa.
Exacte. Vull dir que formava part, no?
Home, sortia a les travesses,
I era un dels candidats. Jo crec que ha estat fins al final a damunt de la taula, vull dir que no era una voluntat de partidista en aquest cas, i si una cosa trenca la llista de Junts per Catalunya justament és el partidisme,
perquè
hi ha gent de tot arreu, exsocialistes, hi ha de tot.
Malauradament, el que pugui decidir el Parlament de Catalunya, almenys fins a dia d'avui, i ho hem vist, no?, amb totes les lleis que han anat al Constitucional, poden ser el més social que vulguem. No? Poden haver-hi acords, com hi ha hagut acords, no? Amb la sanitat universal, amb el decret de pobresa energètica, amb la llei d'horaris comercials, no? O sigui, tota una sèrie de lleis que ens han de regular, que han de facilitar la vida dels nostres ciutadans, que hi ha un estat espanyol governat per uns partits, doncs que decideix que no tenim el dret a protegir els nostres ciutadans. I, per tant, això no vull dir, no estic demanant a renunciar a fer lleis socials, només faltaria. Però el que sí que sé segur, no? Si diem, ostres, és que amb Quim Torra no sé si aquests avenços socials es podran produir. Fins i tot no acceptaria, no? Entenc que la gent digui, és que no ho sé, si amb la independència tindrem aquella Catalunya social que somiem. No ho sabem, perquè l'endemà de la independència o al cap d'uns dies haurem de votar qui volem que ens governi, com volem governar-nos, com volem legislar-nos, no? El que sí que sé és que dins de l'estat espanyol, de moment, i pel que es veuen a les enquestes electorals, malauradament a un llarg termini, aquests avenços socials no seran possibles. O sigui, la dinàmica d'aprovar lleis valentes, agosarades, copiant models europeus que funcionen i que són clarament socials, doncs sabem que no tenen recorregut perquè van al Constitucional, queden suspeses. Per tant, el que és, amb la independència haurem de treballar molt, però tindrem les eines. L'altra cosa és que la societat, la població, siguem capaços d'utilitzar-les i realment construir la Catalunya social que el consumiem. El que sí que sé segur és que dins d'Espanya, malauradament, no. A curt, mig i llarg termini, això no és possible.
No tenim aquesta opció.
Aquesta
opció
no hi és. Digues.
De totes maneres, reconeixeràs, perquè ara vens amb una pell de bé, Toni, reconeixeràs que el que s'està venent, vaig més enllà de l'1 de maig. L'1 de maig hi havia gent de Junts pel Sí que repartien a la manifestació de l'1 de maig de Barcelona un decàleg del que havia de ser la Catalunya independent, que el cel era una mica menys que jo. O sigui que s'està venent sinònim d'independència a justícia social. I això no és veritat.
Home,
està per veure tot.
Si sabem fer-ho bé...
No, està tot per veure. Està tot per veure.
Però si això va acompanyat d'un procés constituent, d'on el debat es faci i com s'ha començat a fer, perquè de fet la societat, el bo de tot això que ens ha passat fins ara és que la gent s'ha implicat en la qüestió política i s'ha implicat des de molts nivells i s'ha implicat doncs, a través de les entitats com poden ser l'Assemblea Nacional o Òmnium a debatre quin model d'educació volen, a debatre quin model... Tot això, si això s'aprofita, aquestes ganes, aquestes sinergies que hi ha hagut, que s'han creat... Home, podem tenir una societat bastant millor del que tenim i l'esperança per la que alguns treballem encara en l'àmbit polític és aquesta, no? De dir, hem de deixar alguna cosa millor del que ens hem trobat.
Assum, que volies afegir una cosa que després us vull portar el debat a un altre lloc. No, digues.
No, jo només dic que tot està per veure i que, perdoneu, però que per mi, el que per tu és bo, per mi és dolent. S'han buidat els carrers de reivindicacions socials que no estiguin lligades a la independència. I per mi, que sóc una batalladora social des que tenia 15 anys, veure els carrers buits per la reivindicació...
No ho diria, això. Home, el dia 8 de març, Àngels, la reivindicació social...
El 8 de març i prou. L'1 de maig és la manifestació més buida que he vist a la meva vida. Quan les condicions socials d'aquest país són les pitjors que mai. O sigui, no pot ser que s'hagin buidat els carrers perquè només s'ha fet costat a la visió aquesta independentista que enganya de que la independència va lligada a unes millores socials que tots volem.
Toni, digues,
només insistir.
Vull parlar de noms.
Torno a dir, no? La no independència és clar que no ens donarà aquestes eines. O sigui, aquest és el problema a dia d'avui. La política al final és una mica, o el govern, és prioritzar uns recursos que tens, no? I això ho sabem perfectament tots els que hem tingut activitat política, no? Si els diners fossin indefinits, dubto que, bueno, dubto no, hi haurien partits que sí, evidentment, però els que estem a la taula, diguéssim, les sensibilitats que estem ara a la taula, dubto que votéssim un mal model per l'escola catalana, ho dubto molt, per la sanitat.
O per la sanitat, eh?
I si volem ja entrem a infraestructures, socials, en promoció econòmica, etc. O sigui, dubto que votéssim mals models, cap dels que estem a la taula. On discutirem el dia que els recursos no, evidentment, no seran els suficients, i aquí és on les prioritats polítiques quedaran marcades. Ara, insisteixo, les possibilitats hi seran si tenim les eines. Si no les tenim, ja podem dir missa, i ens ho han demostrat, i torno a dir, lleis que eren avenços socials importants, evidentment millorables, però que eren avenços socials pel nostre país, han quedat en paper mullat perquè el Tribunal Constitucional espanyol les ha tombat, i quan des d'alguns sectors d'aquí es parla doncs, de l'habitatge i es critica un pla d'habitatge que podria ser millorable i es reclama la regulació del preu de l'habitatge, dic, perfecte, fins que no tinguem estat no podrem regular el preu de l'habitatge. Per posar un exemple, d'un tema calent i molt, socialment... molt problemàtic a dia d'avui. Si no tenim estat, no podrem regular el preu de l'habitatge. Per tant, l'estat el que ens donarà, o sigui, la independència el que ens donarà, són les eines, i les hem de fer servir doncs, el més correctament possible.
Una cosa que volia comentar, probablement aquest dijous es coneixerà ja oficialment quina és la composició del govern. El que ha explicat avui el Digital al Nacional és que el govern de Quim Torra designarà comissionats que s'encarregaran de portar els departaments encapçalats per consellers restituïts que siguin a la presó o a l'exili. Els comissionats s'hauran d'encarregar de la gestió del dia a dia que aquests consellers que estiguin absents no puguin assumir. I aquí venen els noms de Sant Cugat. Entre els noms que s'apunten per assumir el paper de comissionats figuraria a Territori el tinent d'alcalde Damià Calvet. I en paral·lel també apareix el santcugatenc Jordi Puigneró, que va ser secretari general de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, com a possible nou conseller de governació del govern de Torra, i a més aquí s'afegiria tot el que és l'entorn digital. Això podria tenir doncs, alguna traducció, entenc, a àmbit local. No sé si el fet que Damià Calvet pogués convertir-se en comissionat implicaria que hauria de renunciar a la tinença d'alcaldia. Vaja, veuríem. No sé si volen fer algun comentari sobre aquests dos santcugatencs.
Jo crec que tot això forma part de l'especulació que fa dies que corre i circula, i circulen aquests noms i altres, i que total és esperar a demà, potser inclús abans, no?, que hi hagi la composició que s'anunciï, vaja,
però
la composició.
Però tu no sabés coses, Àngels, va.
L'Àssum va fer la feina. Volia estirar jo més de la llengua, però veig que...
No, amb tot el carinyo, només faltaria, no? Que va.
Va, digues una primícia, Àngels.
I a més a més, segur que si treballéssim juntes ens entendríem amb moltes coses.
A mi em riuria, més així.
No, i faríem feina, no en tinguis cap dubte que faríem feina. Jo recordo que la meva primera època de regidora de deixa'm fer un parèntesi.
Sí, no, feu, jo us deixo la tertúlia, si no és meva, és vostra, no...
Quan es va parlar de tota la tarifació de les escoles bressol, ara tan de moda, això va ser una entesa entre Convergència, que tant detesteu els comuns, i Iniciativa en aquell moment, I tantes coses que a nivell social ens hem entès. Per això a vegades no entenc, perquè a mi no em fa cap lleig d'haver fet això. Al contrari, me'n sento orgullosa, però veig que en cas contrari, des dels comuns, no ho dic amb tu, però ho dic de l'òrbita de la Iniciativa, que no del PSUC, que és diferent, perquè el PSUC no defugen aquesta entesa, però el que és Iniciativa Comuns sí que els hi fa com angúnia dir que alguna vegada han fet alguna cosa amb Convergència.
No, bueno,
us estimem bé nosaltres.
Està molt bé les fletes, però has driblat la pregunta que t'ha fet, que aquest truc ja me'l conec.
Pensava que amb això ens en sortiríem. No driblo, perquè és que no, si tingués la informació... potser tampoc la podria dir, no? Lògicament la responsabilitat també passa per aquí, perquè no sóc jo que he d'anunciar res, sinó que hi ha un president que ho farà. No tinc idea, fa dies que circulen aquests noms, alguns, ara ja a nivell més personal, entenc que sí, que tenen moltes possibilitats de tenir alguna responsabilitat dins del govern, però de veritat que no m'ha consultat ningú, ni m'han explicat res, ni, bueno, i ahir al Parlament corrien inclús més noms que aquests, i alguns també de Sant Cugat.
Ah, sí, quins?
No, vull dir que tot això forma
part... No serà el de l'alcaldessa.
Forma part de l'especulació
Que no, amb el cap, em sembla.
No, que va. De l'especulació, que és normal, perquè... portem dies, sempre hi és, per això aquesta expectativa, no? Quan hi ha d'haver un govern, sigui municipal, sigui a qualsevol nivell, sempre hi ha l'expectativa de dir, ostres, m'han dit que aquest serà regidor, que l'altre serà tal.
I es filtren moltes llistes.
I es filtren, exacte, es filtren moltes llistes. A vegades, algunes certes, no? Bueno, per exemple, sí que sabem coses...
Però és que arriben per WhatsApp, aquestes llistes.
Sí.
A mi no.
Jo estic en grups molt polititzats de gent que li agrada molt la política, però a mi m'arriben a vegades les llistes.
Sí, a mi també m'han arribat alguna.
Vaig als mitjans de comunicació, pressuposant que allò ja és la llista oficial, i comences a buscar,
i no hi ha res d'això.
O l'ha fet córrer, o és una informació per confirmar. Vaja, jo em quedo parat.
La imaginació de la gent,
Sí, sí.
Ara sí que és veritat que hi ha algun nom que se sap.
O me la feu, imprudència.
Sí. Estava parlant i la...
No, però hi ha algun nom que se sap, perquè l'altre dia el diputat Joan Tardà va dir dos noms de dues...
Sí, que això a mi em va sorprendre molt, que sí, allà al Congrés estrany, ell sortís sí. a dir que dues persones
serien...
Va ser una
mica estrany, però...
A més, sense saber si hi hauria la investidura, d'entrada, una, sí, dues companyes sí. seves en sí. el Congrés, i així de cop i volta surt
que...
allà i ho deixen
crec
anar.
Crec que ho vaig entendre més, com que els hi va voler fer un petit homenatge perquè era un dia que hi havia ple el Congrés. Això és la meva versió, que no he parlat amb en Joan Tardà ni amb ningú que me l'expliqui, però vaig... com que no ho vaig entendre gaire, vaig pensar, home, potser com que han format part del seu equip tots aquests anys, tant la Teresa Jordà com l'Ester Capella, han sigut diputades que s'han implicat molt i tal, potser els hi va voler fer com una mica de, no, de homenatge, recolzament, digue-li com vulguis, no sé, no tenia massa sentit, no, però bueno. Doncs no, haurem d'esperar demà.
Unes hores, bueno, doncs dona'ls una mica de pressa.
Que s'espavilin.
A veure, una cosa que els hi volia demanar a la tertúlia que tenia aquí apuntada. Ja han passat 15 dies des de l'inici de l'aplicació de l'aparcament de Zona Verda a Sant Cugat. Per tant, ja tenim un cert marge de temps per veure com ha anat. No sé si vostès tenen cotxe, si el fan servir per anar per Sant Cugat, si per vagin altres mitjans de transport. Els demanaria una valoració de si consideren que la mesura està funcionant, si consideren que s'ha de corregir coses, si consideren que s'hauria d'eliminar. Quan un remena les xarxes socials entre Facebook i Twitter, veu que és d'un dels temes que a Sant Cugat ha aixecat més polseguera en els últims temps, entre qualsevol grup, i veus que hi ha, a més, opinions per tot. Hi ha qui està feliç perquè pot aparcar davant de casa, hi ha qui no està feliç perquè arribava a la feina i podia aparcar i ara veu que no ho pot fer doncs perquè el cotxe no li pertoca en aquella zona. M'agradaria saber les seves experiències, com han anat, si consideren que està funcionant o no, i si no, quines alternatives consideren que haurien d'aplicar-se a Sant Cugat per millorar aquest trànsit, que a més recordem que en l'Observatori Sociològic la manca d'aparcament i les dificultats per morts en cotxe és una de les principals preocupacions. Ara no sé si és la principal, perquè no el tinc davant, però vaja, que a la gent això li preocupa.
Home, jo crec que m'hi avança.
Digues, no hi ha ordre aquí, barra lliure.
Jo no vaig mai en cotxe per Sant Cugat. Jo crec que és normal que sigui de les coses que més preocupis i que hi hagi tanta cosa a les xarxes, perquè almenys és el que més condiciona la quotidianitat. I jo, que no vaig en cotxe, he vist coses absolutament diferents al meu entorn, el que vol dir que realment les mesures estan funcionant. Per exemple, l'entorn del Capravo, que jo no havia entrat en 20 anys mai al subsol del Capravo, perquè sempre hi ha un lloc per aparcar fora.
El Capravo de la Rambla... Collfavà, sí, això també puc donar jo constància.
I en canvi ara sempre està ple i encara no sé quina és la zona que han fet verda que afecta aquesta història, però evidentment afecta. O sigui, el primer dia vaig pensar, què deu passar? I després he vist que devia ser això. Jo per la meva part penso que benvingut tot el que sigui dificultar l'ús del cotxe per la ciutat i que en tot cas s'haurà de fer una avaluació per veure tot això que s'està parlant, realment quines són les coses que serien millorables o no, però que està molt bé que tingui repercussions i que les puguem parlar, perquè això és el que s'esperava. Si no hi haguessin hagut repercussions, doncs...
Oh, i quan fas un canvi d'aquesta envergadura, doncs sempre afectes i sempre, sempre hi ha potser és poc temps per fer una valoració, com bé deia l'Assun, acurada. Ens demanaves l'experiència personal. La meva experiència és superpositiva.
O les valoracions que tenen de les persones de l'entorn.
Jo he sentit valoracions de gent que està molt enfadada, sí, he sentit de tot, però si t'explico la meva, que no visc al centre, sinó que visc a Valldoreix, és genial, perquè per apropar-te amb el tren doncs no és fàcil, si no tens molt temps. Si tens temps pots venir caminant tranquil·lament i moltes vegades si és amb lleure ho fas així, però... per exemple, ara mateix, doncs per venir aquí o per anar a altres llocs, doncs t'has d'apropar. Jo no intento mai aparcar al centre, i si intento aparcar al centre ja hi ha pàrquings, intento apropar-me, no? El més... és fantàstic perquè, doncs, per exemple, tu abans anaves a la Masia Torreblanca, que hi vaig els dimarts, i no podies aparcar mai. Era impossible, missió impossible. Havies d'esperar que el mercat pleguessin i llavors intentar trobar el mercat. Ara aparques... És veritat que has de pagar per aparcar, però és que aquesta és una cultura que per tenir cotxe haurem de tenir tots els que... també tinc la sort del tenir un cotxe que és ecològic, doncs pago menys. Pago la meitat, però és híbrid, no és ecològic del tot. Bueno, això també està bé, incentivar, clar. Si tens un cotxe, clar, penso, mira el que m'he estalviat, no? Vull dir que ja, clar, cada un s'ho mira des de la seva perspectiva, però és veritat que aquella pràctica que hi havia en moltes zones del centre, de la persona que arribava a treballar a les 8 del matí o a les 9, deixava el cotxe allà i el treia doncs, a les 4, a les 5 de la tarda, doncs això s'haurà de canviar, s'haurà de canviar amb altres maneres de fer.
I barris que estaven molt castigats doncs, per grans infraestructures o empreses, doncs, que els veïns quedaven molt afectats en aquelles zones. No? El barri de l'Eixample Sud n'era un, i el barri de Torreblanca era un altre, que de fet era una cosa que s'anava reivindicant. Jo, com tothom, he sentit de tot. Soc bastant fan de la Zona Verda i penso que... no només funcionarà més, calen alguns retocs,
sí,
per exemple,
sí, segurament,
segurament alguna zona blava que abans no ho era, potser hauria d'haver sigut directament zona verda i no blava, ja. Potser això ja, de fet, si no m'equivoco, la setmana passada la tinent d'alcalde ja va comentar que, bueno, ara hem arrencat i que al final, doncs, s'haurà de reajustar tot això, però jo crec que caldrà una ampliació, o sigui, al final, els veïns, doncs, del barri de Sant Francesc, sota el Caprabo que deia l'Àssum, potser s'han vist molt afectats ara, no? Perquè tota la gent que deixava el cotxe durant tot el dia a la zona, per entendre'ns, Avinguda Cerdanyola i entorn, doncs, ha pujat, no? cap allà. Per tant, aquests veïns ara estan afectats i potser en aquests barris també caldrà implantar la zona verda. Els preus pels qui són residents del barri són molt, molt, molt econòmics.
Sí.
Estem parlant de 40 euros l'any si s'agafa l'abonament anual.
Sí.
I en tot cas també és econòmic com a zona d'aparcament espontani si ets resident a Sant Cugat. Em sembla que estàvem parlant de 70 cèntims l'hora, si no m'equivoco. Per tant, poder-te acostar, no aparcar al centre, però acostar-te al màxim possible al centre i pagar 70 cèntims l'hora, em sembla molt econòmic, sinó que vagin a visitar les zones blaves d'altres municipis.
Sí, res a veure amb Barcelona i amb altres municipis del voltant.
En tot cas, sí que penso que Sant Cugat té un dèficit en el moment que es va plantejar l'urbanisme, que és haver pensat en aparcaments de superfície de grans dimensions. Jo crec que aquest sí que és un dèficit que té la ciutat.
El que passa que això que no ho vol ningú al costat de casa també,
Bueno, potser no cal vull dir que els un de grans dimensions, sinó cal planificar diferents espais on es pugui aparcar. A més, hem fet una ciutat, doncs, que aquí sí que penso que s'ha fet de manera correcta, cada vegada que s'ha fet una reforma d'un carrer, doncs s'han ampliat voreres, s'han tret places d'aparcament i ha guanyat el vianant, i penso que així ha de ser. Ara s'ha fet aquesta solució d'aquest aparcament a l'entrada per l'avinguda de Roquetes, amb un amb una autobús llançadora. Bueno, també caldrà veure com funciona i segurament optimitzar una mica aquest recorregut, que me l'estava mirant, i per exemple una de les parades és a dalt de la rotonda de Collfabà,
a la Renfe,
sí,
a l'estació, però clar, l'estació
té aparcament. Bueno,
no acaba de funcionar,
segurament
això
ja ho reajustarem. I després el que sí que la gent ha d'entendre, que per la mobilitat de proximitat hem d'usar el transport públic. I al final jo sí que he tingut moltes queixes de gent que viu a Rubí o a Cerdanyola, i dius, home, si hi ha un autobús... O sigui, diferent que vius a ciutats que estan relativament a prop, o sigui, tu vius a Granollers o a Martorell o a Mataró, que està a uns 40 quilòmetres, i és un drama, molt, molt.
Home, en teoria,
Granollers és fantàstic, un quart d'hora a la Renfe.
Sí, anava a dir, és que en teoria Granollers i Martorell... No, mentalment no ho tenim inclòs, perquè no...
Però,
donem per suposar que Renfe no funciona, que en bona part no acaba de... Però hi és, allà.
La línia de Granollers...
Però hi ha altres ciutats.
És veritat que no la usem, estem tan acostumats a utilitzar els ferrocarrils catalans que no la usem.
Home, perquè tampoc hi vas cada dia a Granollers, no?
Però Valls Llobregat, si vols anar, no sé, a Castelldefels, per dir alguna cosa, acabar, no? Vull dir que això passa amb els parcs empresarials, es queixen molt, no?, els treballadors, quan s'ha de decidir, doncs, una seu que està al centre de Barcelona i per el preu del lloguer d'oficina es decideix si ha d'anar cap al Vallès o si ha d'anar cap al Baix Llobregat, doncs ja comencem, que si les tarifacions per zones... i els desplaçaments de la gent del Vallès cap a aquestes zones, no? Sempre és anar al centre de Barcelona i del centre de Barcelona intentar moure't cap a altres parts del país.
I entre
país,
els usuaris de l'Ateneu, que està situat a l'Avinguda de Gràcia, heu notat alguna queixa, algú que digui, ostres...
Els no residents de Sant Cugat, perquè potser la zona blava d'aquests 70 cèntims hora passa, perdó, la zona verda... t'ho diria malament, però potser cap a 2 euros.
Sí.
Que em sembla cap a 2,20 euros o una cosa així. Llavors sí que es dispara. Però en aquest cas, que tenim usuaris de Rubí i de Cerdanyola, potser el que hem de fer és potenciar aquest transport públic, aquests busos que estan anant constantment d'una ciutat a l'altra.
Marques de Rubí, tren i bus.
Exacte. Llavors,
tens molta opció.
Jo crec que ara toca una inversió. No sé si, o sigui, evidentment, en millorar el transport públic en allà on calgui, però sobretot amb la comunicació, no?, i en fer amable el transport públic, que la gent el vegi com l'opció més econòmica i ecològica per desplaçar-se.
I tenim pendent la T-Mobilitat, també. no? Sí. Que hauria de substituir aquest sistema de zones, que vaja, la T-Mobilitat triga ahir, tant a arribar que no sé si arriba amb Renfe o a peu.
El perquè... president hi va fer,
hi va fer una al·lusió,
el pla de mandat va fer al·lusió a la T-Mobilitat.
Doncs pues això no vaig sentir, tu, devia pues estar... Sí. Devia estar
vaig, pensar, un moment, no? Vaig pensar, sí que entra el detall, perquè, saps, allò, de cada àmbit de govern, de cada, diguéssim, conselleria, per dir-ho així, va desglosar les, els eixos principals i va parlar justament de la T-Mobilitat i vaig pensar, carambes.
Jo l'última cosa,
però sí, tant, no tenim temps,
no, jo de crítiques a favor i en contra no he sentit gran cosa segurament perquè saben que jo vaig en bicicleta i tampoc, però de totes maneres, sí que he sentit que la gent diu com es nota en quant a la circulació dintre Sant Cugat, i això penso que està molt bé que la primera mesura porti a contemplar una ciutat amb menys cotxes, no? Perquè això també farà que siguem més generosos a l'hora d'abandonar els inconvenients,
i que a part
no?
deu ser el principal objectiu,
clar,
que té, no?
Clar, per
perquè
això.
Com bé deia abans el Toni, una de les queixes més grans de Sant Cugat era aquest, era la mobilitat i l'aparcament. Si això ho resol, malgrat doncs no tot funcioni el primer dia, perquè és difícil, un canvi gran com aquest,
tindrem una visió més generosa,
sí,
no?
Sí.
Jo no acabo d'entendre, però ja sé que està obert a correccions i a modificacions. Per exemple, el pàrquing de Josefina Mascarenyas està establert en zona verda, la majoria de les places, sí. N'hi ha moltes de buides a primera hora del matí, i després, clar, passeig Francesc Macià està a rebentar perquè no hi ha zona verda. Aleshores, no sé si això és l'inici perquè es vagi estenent, perquè tot el que és el barri, el que deia l'Asso, no? A prop del Caprau de Collfabà, allà s'ha notat, no? El moviment doncs, de la gent que venia aquí, aparcava Josefina Mascarenyas, ara no, però clar, aleshores els veïns d'allà diran, no, i jo per què no, per 40 euros, no sé.
I després...
Jo, sembla que és un sistema que s'acabarà estenent com una taca.
Jo crec que s'haurà d'ampliar, hi ha gent de carrers que no són zona verda, que, hi ha, que també es queixa de dir, ostres, jo voldria pagar els 40 euros i tenir facilitat d'aparcament.
Sí.
I després gent del centre, vull dir aquests carrers doncs, de l'entorn de Cuat.cat, doncs, que estan viantitzats i per tant no hi ha aparcament, o sigui, molta gent que viuen aquí al centre, al final la seva zona verda és molt reduïda. Perquè sí. Els carrers on hi ha zona verda, clar, és que hi ha pocs carrers on es pugui aparcar, no? Llavors han d'anar a aparcar altres zones verdes veïnes que evidentment tens la mateixa quota, eh? Però crec que això farà que potser vinguda per la del Vinyet, que era la part de no del Teatre Auditori, sinó de vivendes, era zona blanca o zona de no pagament, i s'ha convertit en zona blava, potser haurà de passar a ser zona verda perquè està molt buida i els veïns, sobretot no de l'Eixample Sud, sinó d'aquests que us dic, del centre vianantitzat, tenen forces problemes, i potser també passarà això per l'avinguda de Francesc Macià.
De tota manera, aquí també es dona una casuística que sentia l'altre dia uns veïns precisament d'aquesta zona que en parlaven, que hi havia veïns d'aquests, just de la zona que ara et feia referència, Toni, que tot i tenint places d'aparcament en l'edifici o en la casa on viuen,
sí.
No l'utilitzaven perquè allò de...
Pues mira,
si arribes a la nit i hi ha lloc, pues el deixes allà i l'endemà igual te'n vas a treballar amb tren i el cotxe està allà, vull dir que ja el deixaven, cosa que ara no passa, s'estan utilitzant més els aparcaments doncs, residencials que la gent tenia. Bueno, això també és una bona notícia,
sí,
perquè esclar, si tu tens pàrquing a sota, doncs l'has de fer servir per deixar que la resta puguin...
Sí, sí, està clar, està clar.
Jo de moment només hi veig avantatges a nivell més personal. Ara també entenc que això s'ha de fer...
Tenia una altra notícia que no podrem gairebé comentar. El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit la demanda d'un pare per reclamar un permís de paternitat d'igual durada que el de maternitat i remunerat al 100%. El demandant alega que la regulació actual és discriminatòria. Es tracta d'un recurs d'empara d'un dels pares que ja l'any 2016 va demandar la Seguretat Social per aquesta discriminació. Em sap greu, però no tindrem temps, però és un tema bastant interessant.
Força interessant, sí, sí. I de fet, si volem aconseguir la igualtat efectiva, també l'hem d'aconseguir per aquestes coses, perquè al final un empresari no tingui cap dubte a l'hora de contractar un home o una dona pensant en aquestes coses. Si, si les baixes de paternitat i maternitat són iguals, no discriminaràs
no
a una dona a l'hora de
jo ho trobo genial.
I hi ha molts països, no? No està
sí,
allà, vull dir
sí,
que no és
sí.
Una cosa que ens acabem d'inventar aquest
passa
senyor.
Passa que aquí ha de passar per una, no? Per una reclamació, no passa per un... No. És una mica diferent.
Home, el tribunal aprecia una especial transcendència constitucional en aquest recurs i considera que pot donar ocasió al tribunal per aclarir o canviar la seva doctrina com a conseqüència de canvis normatius rellevants. Per tant, es considera un tema important i que s'haurà de veure què acaba passant. Ho deixarem aquí, a Son Reyes, Àngels Ponce i Toni Ramon. Moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana que ve.
Gràcies
que
a tu.
Bé.
Bon dia.
Bon dia.
What happened? You just gotta let them. And the stuff just waiting for when you ready. The colors
colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do